Però us presento Àngel Bernat, que llicenciat en Ciències Biològiques, que està especialitzat en anàlisi de patologies a les estructures i és director tècnic de l'empresa Helpes 21. És expert en el Centre Tecnològic de la Fusta i el Moble de França i docent en molts cursos formatius obligatoris pel personal aplicador pel control de xilòfags. Més tard ens exposarà l'empresa doncs, els seus mecanismes de treball a les 5 i quart. I ara la ponència es tractarà de l'anàlisi de patologies en fusta, analitzant un cas real.
Se'm va demanar que intentés presentar un cas especial, un cas diferent d'anàlisi de patologies. He portat el cas que crec que bueno, els que he pogut observar durant tot aquest temps, porto prop de 10 anys, poder més, fer anàlisi de patologies, i és el cas que encara avui, tot i que està acabat, s'ha presentat i tot, encara em presenta enigmes, encara em presenta dubtes i m'agradaria compartir-ho amb tots vosaltres. Hi han coses que es coneixen, però hi han coses que ens ajudaran a tenir una, doncs una idea de que amb la fusta en estructura sempre aprendrem alguna cosa nova. Per molt que estudiem, per molts llibres que llegim, per moltes inspeccions que fem, arribarà un dia que allò que veurem ens superarà i haurem de reciclar-nos. Doncs també veurem que per fer una analítica d'estructura de fusta, per fer una anàlisi de patologies, és molt important tenir la ment oberta, molt important tenir en compte l'arquitectura, tenir en compte la biologia i fins i tot la química. A vegades per explicar unes degradacions no hi haurà prou amb tenir coneixements purament arquitectònics. Doncs tirem endavant. Aquest serà el cas que analitzarem. Us exposaré d'entrada unes petites limitacions que vam tenir, com a tot cas real hi ha un pressupost i el pressupost donava per lo que donava. Això era una nau industrial, estava al port de Barcelona, eren 16 encavallades d'aquestes característiques, pues conteu prop de 40 elements, 50 elements per cada encavallada, 24 metres de llum, l'alçada arribava als 16-17 metres, cada pilar està composat per un entramat de fustes amb elements excessivament molt i molt llargs, molts d'ells dobles. La secció aproximada de mitjana seria de 15x22 aproximadament, i tot això presentava aquesta imatge. Tota l'estructura de fusta, absolutament tota l'estructura de fusta, ja sigui les encavallades com les corretges, com els pilars, absolutament totes, no hi havia cap element que no tingués aquest aspecte. Val? Això era una estructura d'espècie probable, Pinus silvestris. Es diu probable perquè el pressupost tampoc ens van acceptar la identificació d'espècie, i teulada de fibrociment. Fibrociment, bueno, uralita, val? Veieu que ja havien fet algun tipus de reparació, algun tipus de reforç previ, preventiu, perquè hi havia una certa por per veure tota aquesta llum amb aquest aspecte visual de degradació que no sabien exactament per què es produïa, però que a la vegada també em va sorprendre perquè cap element presentava cap moviment a flexió, cap element s'havia trencat, no hi havia pèrdues de secció espectaculars per dir hem de reforçar a l'obèstia, I això es anava repartint per totes les encavallades. En la meva opinió, ho van fer més que res per al tema de les unions metàl·liques, que després veurem en quin estat es trobaven. Això és l'estat dels pilars. I veieu tota aquesta pelussa que es va envoltant tota l'estructura de fusta. Val? Veieu els peus drets, a baix, a part baixa. Aquestes zones metàl·liques que estaven per protegir la fusta dels xocs dels... dels toros, que feien servir els Mossos de magatzem per moure el material que hi havia aquí emmagatzemat i que van produir aquests xocs, van produir també degradacions en aquí baix, després ho parlarem. Aquesta seria una foto resum, una foto representativa de com estava tota la fusta de la nau, d'acord? S'estava caient a fibres. Normalment, quan ens trobem amb un atac en fusta, una degradació de fusta, la primera opció que et ve al cap és una degradació biòtica. Una degradació produïda per tèrmits, per corcs, podriments, etc, etc. Llavors és el primer que cal comprovar. Farem una mica d'anàlisi dels passos deductius per poder arribar a veure què era realment aquesta degradació. D'entrada, primera pregunta que es podeu fer és tèrmit subterrani. No sé si coneixeu les degradacions de tèrmit subterrani, però es caracteritzen per túnels externs de desplaçament, es caracteritzen perquè el tèrmit subterrani transporta fang, genera estructures de fang i pot fer degradacions internes d'aquest aspecte que evidentment no tenen res a veure amb el que hi havia allà. La segona opció possible podria ser tèrmit de la fusta seca, que és una altra espècie de tèrmit. El tèrmit de la fusta seca genera degradacions menjant-se la fusta també, genera espais buits dintre de la fusta i genera aquest tipus de pèlets molt característics, que això és vist a la lupa, evidentment, que vist en cas real serien doncs, una cosa així, uns granulats. I la fusta neta, degradada, digerida, però neta. O sigui, el que queda sa està ben net. No és el mateix que tenim nosaltres en el nostre cas particular. Per tant, tèrmit de la fusta seca tampoc és. Carcoma, la famosa carcoma petita, Anovitz, o carcoma mitjana, Chestovium, per exemple, que és una espècie, és un gènere bastant típic. Tenim forats de sortida en aquesta fusta. No tenim forats de sortida, circulars, petits, entre 1 i 3 mil·límetres, a vegades 4 mil·límetres si és Chestovium. No tenim aquesta sintomatologia. És carcoma grossa, és cerambícit. La carcoma grossa és una plaga que, al igual que la carcoma, és un coleòpter, és una larva interna a la fusta. L'adult posa els ous, dels ous surten les larves. Aquestes larves poden ser de fins a 12-15 mil·límetres, inclús més. I van menjant la fusta per dintre i fan uns forats de sortida dels adults en forma d'ull, forma ovalada. En aquesta fusta tampoc trobem cap element afectat, a excepció d'un de sol, després veurem on és, amb un forat de cerambícit inactiu. Per tant, a part de que les restes no són pols presa, o sigui, la pols presa és típica del cerambícit, evidentment no s'ajunten amb aquestes característiques. Aquest seria l'element de color blau, seria l'únic element de tot l'entramat que presentava un forat de cerambícit. I no era la resta que definia a la plaga que estàvem estudiant. Possible plaga. És podriment cúbic? El podriment cúbic degrada la cel·lulosa. El fong entra, les seves hifes entren a l'interior de la fusta i va degradant la cel·lulosa. Què passa? Només queda la lignina. Per això agafa aquest color marronós i com tacos, que seria com, per entendre una mica així, barroer, la lignina seria com si fossin els maons i la cel·lulosa fos la pasta d'unió. Pues, per entendre's una mica, si marxés la cel·lulosa quedarien els maons, doncs aquí tenim els maons. Això es degrada un cop el vas agafant amb la mà, es va traient a trossos, que surt a daus, i no és el cas que nosaltres ens trobem al nostre cas especial. Aquí surt a fibres, no surt a tacos. Llavors, no seria un podriment cúbic. És un podriment tou? Un podriment tou requereix humitat. En aquesta nau, que estem al port de Barcelona, quasi a sobre del mar, perquè és com una extensió que hem guanyat al mar, tenim humitat, moltíssima humitat. Però el podriment tou, per exemple, necessita una humitat constant molt elevada, molt superior al 30-40%, i constant. O sigui, contínuament has de tenir... És el típic podriment que te trobes a sota d'una banyera d'un edifici, d'estructura de fusta. El pis de sota va rebent la fuga d'una banyera que va perdent aigua durant moltíssim temps. I després aquesta viga té una textura tipus suro. Doncs el nostre cas especial, la superfície, no trobem cap textura tipus suro, sinó simplement aquestes fibres. Seguim endavant. Molt bé, arribem a podriment blanc o fibrós. És podriment blanc o fibrós? La veritat és que s'assembla molt. És una de les primeres opcions que et planteges, i quan vaig veure jo dic, ostres, fibres de cel·lulosa. Perquè el fong fibrós el que fa és degradar la lignina, al contrari que el fong cúbic, i deixa les fibres de cel·lulosa. Però clar, una degradació de tota l'estructura per fong fibrós és pràcticament impossible. Llavors, dius, quin gust té aquesta fusta? I diràs, ostres, també hem d'agafar la fusta i ficar-nos-la a la boca? Doncs sí, a vegades sí. Tocant fusta s'ha de tocar, però és que a vegades l'has de mastegar. No crea addicció, o sigui, que tranquils. Això va passar perquè en agafar la fibra vèiem uns cristalls a dintre de la fibra. Llavors ho vaig trucar amb un company meu de la Universitat de Valladolid, que està molt ficat amb el tema, enginyer forestal, i vaig comentar, mira, Lluís, yo aquí estoy, casi me está superando. Dice, míratelo bien, ¿tiene cristales? Digo, hombre, parece que sí. Dice, pégale un lametazo a ver a qué sabe. Digo, ostras, yo estudié biología. Por tu moceta, intentar entender la estructura. Y el tema organoléptico es básico. Cuando tú haces una perforación a la fusta, treus a la broca, olores la fusta i fa una olor a resina que tira d'esquenes, te pots imaginar quina espècie és. Te pots imaginar que és una conífera. Te pots imaginar que si la pol surt ben disgregada, que aquella fusta està en bones condicions. Si aquella broca costa de treure quan l'has tret, quan l'estàs intentant extreure. I en aquest cas requeria provar la fusta. La vaig provar i tenia un gust salat. I a part de l'han generalitzat. Llavors, si hem de descartar absolutament tots els factors biòtics, perquè hem repassat els més típics de la zona, però bueno, bàsicament tots els grups, només ens quedava començar a plantejar-nos l'altra opció. És un agent abiòtic? Dintre dels agents abiòtics tenim atmosfèrics, químics, mecànics i el foc. Com a atmosfèrics tenim la pluja, tenim el sol, l'humitat ambiental, químic, lleixiu, detergent, àcids forts, sals, mecànic, que algú hagi agafat un xerrac i hagi començat a tallar un tros de fusta, o el típic cas que quan fas una rehabilitació trenques una xemeneia, veus que la viga acaba en la paret de la xemeneia i no carrega. Coses d'aquestes són coses que l'home ha dit, jo tallo per aquí perquè vull fer una xemeneia. O el foc. Llavors comences a descartar i dius, foc no és, no està carbonitzat, mecànic, això no s'ha dedicat ningú a agafar i començar a rascar tota la fusta de tota la nau. Imagineu-vos la grandària de la nau, no sé si us heu fet una idea de les dimensions. Ningú va començar a netejar amb detergents totes les vigues, ni amb lleixiu. El sol no toca, directament, és una coberta, i la pluja no cau directament a tota l'estructura. Llavors ens queden tres opcions. Purament per l'humitat ambiental, àcids forts, sals. Llavors comencem, aquí ja comença la investigació, ja dius, bueno, per què es produeix alguna d'aquestes tres situacions? O les tres, o dos d'elles conjuntes. Hem de tenir en compte que la humitat ambiental, la humitat en general, sempre està darrere de totes les degradacions. Podríem dir del 99% de les degradacions, siguin biòtiques o abiòtiques. Llavors aquest cas podria ser que no fos un cas diferent. Així que vam començar a fer preguntes als propietaris de la nau, van col·laborar prou bé i ens comenten que aquesta nau és un magatzem de clorur potàssic i probablement també de clorur sòdic, o sigui, és un magatzem de sal. Llavors la pregunta era com emmagatzemaven aquesta sal, perquè ens podíem imaginar poder un ambient salí en contacte amb sal de tota l'estructura amb la sal. Llavors ens diuen que ocupen tot l'espai, o sigui que simplement buiden la sal a la nau fins que arriba a alçades increïbles en les quals cobreixen la base dels pilars i la zona d'enganxe entre el monjo i el tirant. O sigui, aquesta zona d'aquí queda tapada, això queda tapat i això crea un ambient salí a part de l'ambient salí propi d'estar sobre del mar, a part de la humitat que genera el fet d'estar a sobre del mar. A més tenim calor, perquè Barcelona fa calor i a l'estiu encara més, amb sostre de fibrociment, encara més calor, condensacions. Ja comencem a tenir una mica d'idea de per on pot estar venint tot el tema. La hipòtesi que se'ns planteja llavors de començament és degradació química per sals. Dius, la intensitat i tipus de degradació depèn de l'ambient resultant. Un cop acabada la reacció química podem tenir un ambient àcid o un ambient alcalí. Anant a la gent que en sap i preguntant, ens diuen que el resultat d'una acció impliqui ambients àcids. Els àcids, bueno, pur llegir en castellà que si no... Los ácidos rompen las cadenas de carbono de la composición de la madera, hidrólisis, dejando la parte afectada con un aspecto fibroso parecido al de la pudrición blanca. Jo aquí ja m'animo, perquè això s'assembla a lo que hem dit abans. S'assembla a la pudrició blanca, a la pudrició fibrosa, la que es menja la lignina i deixa la cel·lulosa, que és aquesta que hem vist. Llavors, bueno, sembla que això podria anar per aquí. Diu que en zones industrials con alta contaminación se han podido encontrar daños de este tipo en las piezas de la estructura de la cubierta de madera de coníferas. Hem dit que espècie probable Pinus silvestris. Allò era una conífera segur. Llavors, anem per un camí. La ciutat de Barcelona, home, contaminació en té. Llavors, també anem bé. La majoria de les maderes són àcides, debido a la presencia de ácidos libres, predominantemente ácido acético. Això és un tema típic de les coníferes. També el roble verd té elevats nivells d'àcid acètic que provoca la corrosió de metals si estos no estan adequadament protegidos. O sigui, la fusta frondosa dura, també el roure, té aquests àcids acètics. Digo, la acidez no presenta problemas, salvo que la madera, ¿qué? Esté húmeda. O sigui, que tiene una degradación ácida, que al principio no ha de ser greu, pero que si está en presencia de humedad, puede ser greu. Y después resulta que también hay un otro resultado, que es lo que deia cuando el pH es alcalí, y diu que el daño es muy diferente y más greu. Degrada lignina y hemiceluloses, o sigui, degrada absolutamente todo. Y la fusta perd resistencia y consistencia. Bueno, tenim dos posibles opciones, tot i que una de ellas, per las características que exposa y el cas que ens trobem, sembla que té més números. Ahora el que toca es comprovar, crear un procediment, porque lo que em va tocar llavors, o lo que ens va tocar, es crear un procediment. O sigui, en aquel cas en el que todo era raro y todo era diferente, va tocar dirigir el proyecto de manera que poder, probablement d'una altra manera, amb altres tipus de plagues, pues no haguessin fet concretament, no? La base és la mateixa, perquè es fan unes coses són semblants, però anàvem a buscar i a comprovar les dues hipòtesis, o la hipòtesis de la degradació àcida. Comprovació del tant percent d'humitat en fusta, això ens donarà una idea, o ens volia donar una idea de, home, si necessita un ambient àcid, perdó, si l'ambient àcid necessita un ambient humit, veure si la fusta havia agafat aquesta humitat. Després, comprovar l'estat de degradació del material en l'escalabornada pneumàtic, és simplement com un punxó pneumàtic per anar netejant la superfície de la fusta. Anàlisis en resistògraf. Resistògraf és un sistema de penetració de la fusta que fa una penetració controlada, que el que fa és mesurar la resistència en aquesta penetració, genera una gràfica a escala real de quina és la densitat que va trobant i llavors ens dona una idea de quina és la degradació interna d'aquesta estructura. I després, valoració de la classe resistent a partir de mesuraments de velocitat dels ultrasons. Amb això, mesurant la velocitat dels ultrasons, podem estimar un mòdul d'elasticitat i per tant arribar a una possible classe resistent. I un tema molt important, la inspecció de les unions ferro-fusta, perquè si tenim un ambient oxidant i tenim ferro en les unions, és molt important que aquesta estructura immensa de desenes i desenes d'elements estigui ben connectada i no hi hagi moviments de degradació degut a l'oxidació del metall. En un tros, això és un fragment de l'informe, ens diu: l'ambient salí i els cúmuls de sal sobre i dintre dels primers mil·límetres dels elements fan gairebé impossible la captació de l'humitat de manera indirecta. Com el pressupost tampoc es van acceptar la recollida de dades per calcular la secació, etc., llavors van fer-ho amb un xilohigròmetre, que clar, el que fa el xilohigròmetre és mesurar la conductivitat, però no sé si heu provat de mesurar la conductivitat de la sal, te l'augmenta, llavors no sabíem si estàvem prenent una humitat adequada o no. Vam intentar netejar una zona, però clar, com l'ambient també era extremadament salí, perquè com a anècdota la gent que treballava allà deia que s'havien deixat diners a terra, en monedes, i que al tornar al cap de setmana estaven oxidats. O sigui que estem parlant d'un ambient extremadament oxidatiu. Llavors, ens donava un 17% d'humitat. No és exageradament elevat. Està bé. Llavors, dius, no hem quedat que la humitat havia de ser elevada perquè hi hagués una degradació. Llavors, per què aquí no tenim un 25% d'humitat? Doncs que resulta que la sal es fa servir per dessecar i la sal absorbeix la humitat. Llavors ens podem trobar dintre de la mateixa nau diferents graus d'afectació en funció de l'acumulació de la sal. On teníem moltíssima acumulació de sal, aquesta sal era capaç d'absorbir la humitat i aquesta humitat gairebé no arribava a la superfície de la fusta. En altres llocs, la capa de sal era molt justa i la humitat acabava diluint tota la sal. I en altres llocs arribava un punt intermig on es generava una pasta que quedava incrustada a la fusta. Llavors tenien diferents graus de degradació de la superfície d'aquesta fusta. A part, També el fet de tenir un sostre de fibrociment ens donava que hi havia molts punts de condensació i això, a part del fet de que el mateix ferro fer l'efecte de paret freda també pot fer condensació al seu voltant. Llavors, les zones fèrriques, les zones de fusta al costat del ferro, també serien zones d'estudi. A nivell de visual, com hem dit abans, no s'observen defectes externs associats a les esquerdes naturals de la fusta. Tot això es detecten defectes de degradació que entrarien dintre dels que hem tachat abans mecànics, però bueno, els posem com a anècdota perquè són uns defectes molt concrets si ho tens en la part baixa. Aquí hem dit que hi havia uns ferros per protegir dels cops dels toros. Doncs resulta que els toros aquí, a base d'anar fent cops, veieu els passadors que estan marcats, aquests passadors es van col·locar travessant tots els elements i què passava? Que al fer cops saltava la part de davant de la fusta perquè els passadors estaven fent una línia de passadors molt propera i generava una esquerda longitudinal a l'element i aquesta part de davant saltava amb els cops. Llavors aquí tenim a més un factor afegit de maltractament de l'estructura per part del mal ús. Això és una mica un exemple. Aquí veiem una zona on vam escalabornar i vam arribar per intentar prendre el valor d'humitat. Aquí tenim el ferro que protegia la part inferior. I seguim amb el nostre estudi. Una de les raons que podia determinar si era degradació alcalina o àcida era el fet que deien que l'alcalina generava una degradació molt forta en l'interior de la fusta. Llavors el que vam valorar va ser estudiar la fusta en superfície però també en fundària. I l'estudi en fundària ve donat per les resistografies. Vam veure que hi havia uns 12 elements amb degradacions externes importants en el sentit de que quan tu començaves a extreure el pèl que hi havia en superfície veies que arribava als 3-4 centímetres en algun punt i això en tota la secció doncs, són centímetres. I altres elements que un cop fet l'anàlisi registogràfic, 8 elements concretament, donaven degradacions internes del material. Llavors, d'aquests 8 elements que van trobar en degradació en fundària, 7 estan entre els elements que també tenen degradació exterior. O sigui que hi havia alguns elements que estaven molt, molt atacats, tant externament com internament. Val? Això seria un resistògraf i l'anàlisi resistogràfic, això seria la gràfica que fa el resistògraf i veiem com quan arriben els anells d'estiu la resistència a la penetració augmenta i amb els anells de primavera la resistència a la penetració baixa. Això seria una línia normal de gràfica per una conífera, vale? Tipus pi, per exemple. Un cop recollides totes les resistografies, tenim tota una taula de resistografies. D'aquesta taula ens dona unes degradacions que les veiem en les columnes del final. Aquestes columnes que estan en color vermell o color blau serien les considerades degradació. Això és una degradació total considerant també les degradacions lleus i aquesta seria una degradació total considerant només les degradacions més greus. Aquí en color més groc serien les resistografies que han donat uns valors significatius. Això són totes les dades recollides. D'acord? Veiem aquí unes zones on veiem unes degradacions més fortes, internes. D'acord? Això seria el 44% de la secció degradada, el 30% de la secció degradada, el 22% de la secció degradada. Això és una extrapolació a partir de la gràfica, la gràfica resistogràfica que ara veurem com es donen. Això seria una gràfica de resistografia. La penetració de l'agulla des de la superfície de la fusta fins a travessar tot l'element, aquí tenim 24 centímetres de perforació. Aquesta perforació es va fer en aquest punt d'aquí i des d'aquí, en aquesta direcció, travessant l'element en tota la secció. Dona un perfil de pujada i baixada relativament normal amb alguns punts d'esquerdes que no hi ha no hi ha resistència a la penetració, això vol dir que aquí hi ha un espai buit, una esquerda o el que sigui. Vale? En els diferents punts resistografiats donava una gràfica similar, veiem, el que ens dona d'entrada és que veiem que la part superior, o sigui, la part d'amplitud de la radiografia, que en pins silvestris normals estaria entre un 25-40 d'una resistència, d'una densitat típica aproximadament 500 km³, ens trobem que les gràfiques que estan donant en aquesta fusta són extremadament altes, amb unes amplituds que se surten inclús de la gràfica. O sigui que tenim una fusta que externament, com veiem, aquí veiem els primers mil·límetres, està degradada per aquesta degradació amb l'ambient àcid, i en canvi, quan vas entrant en l'estructura, te trobes que la densitat agafa uns nivells importants. O sigui, estem davant d'una estructura molt antiga i amb una qualitat de fusta molt bona internament. Aquest fet, a poc, ens va reforçant el fet de que tenim una degradació àcida que, al principi, és no greu, però que amb la presència d'humitat pot augmentar la gravetat. No seria la degradació alcalina, que ens deia que hi havia una degradació profunda en el seu interior. Aquí veiem un estat d'una unió. Aquí està fet una radiografia, veiem el final d'un element al principi d'un altre, veiem que hi ha un espai que és una separació que s'ha produït entre dos elements. Això ens donava una idea també de que algunes connexions metàl·liques ja no estaven fent la pressió que haurien d'estar fent, que hi havia una separació entre dos elements que estaven units per passadors o claus. Aquí tenim una altra gràfica també molt alta. Ens vam trobar també que era molt resinosa la fusta, o sigui que també van ser una mica prudents a l'hora de fer l'analítica de les radiografies, perquè la pròpia resina també dona valors molt alts de radiografia, i la resina no és que ajudi a les propietats mecàniques de la fusta, simplement ens enganya a l'hora de fer l'anàlisi de radiografia. O sigui que aquí, nosaltres, per fer l'anàlisi de la radiografia, tots els valors que van pujar de 50% d'amplitud de la radiografia els van desestimar per tenir una mica de... treure tot el que seria els valors estranys per resina. Quan toques una mica de resina, la radiografia augmenta, llavors t'enganya. Aquí, tot i això, vam donar aquesta zona com una zona de podriment, perquè és un dibuix típic de degradació de podriment, però que en aquest cas era degut exclusivament a la degradació àcida. Aquí tenim també un cas, aquí tenim la gràfica normal, i aquí tenim una zona en què el dibuix de la gràfica normal queda totalment degradat. És molt diferent a el que seria una gràfica normal de la conífera. Aquí tenim una fundària de ben bé 5 centímetres. I això seria una de les gràfiques estàndard tipus d'un pi. L'anell d'estiu, primavera, estiu, primavera, la zona medular, i estiu, primavera, estiu, primavera. Això és la radiografia. I aquí veieu el punt on es va fer la mesura, i es va sortir una molt bona mesura. Aquesta ja ho veieu, no? Se surt de la gràfica. Aquesta va donar bastant malament, aquesta zona d'aquí, un dels pilars, d'acord? Com més primer l'element, evidentment més degradació, perquè com la degradació era exterior, a la que entrava una mica en superfície i l'element era molt prim, doncs ens donaven problemes. Aquí també una zona més degradació. I aquí veieu com les fibres cada cop estaven més separades entre elles. Cada cop hi havia punts en els que la resistència a la penetració era zero entre les fibres. I aquests són els punts que van decidir radiografiar amb el sistema que us he ensenyat fins ara. Tots els punts que estan en blau són els que van decidir radiografiar. Evidentment, com us deia, el pressupost tampoc ens deixava radiografiar més d'unes certes jornades. Llavors van fer tot el que vam poder. Sabent que aquestes zones eren les que tocaven la sal, en aquí ens vam concentrar per veure veurem ara unes fotografies més endavant en la que aquí aquesta zona està bastant degradada externament. Aquests punts són els punts que un cop fet les radiografies, els punts més vermellosos, rosats, ens donarien, vermellosos, marronosos, donaria degradació, són aquelles taules que hem vist abans posades en la gràfica, els punts verds serien de menys degradació. I un cop analitzat una mica el que és la secció de la fusta que teníem útil, hem anat a buscar també quina seria la qualitat de la secció útil que tenim. Anem de temps. Com estem de temps? 5 minuts. Hem anat a analitzar de la secció útil que ens queda quina qualitat podem estimar, quina classe resistent podem estimar. Llavors vam veure que un cop fetes totes les mesures, vam fer servir el sistema SilvaTest per fer mesures d'ultrasons, que és una emissió i una recepció per mesurar la velocitat, vam veure que un cop fetes totes les mesures amb aquest sistema, ens donava una taula, aquestes són totes les mesures que vàrem fer, aquest és l'element que vam analitzar, ens donava unes velocitats, i com no estàvem segurs de que la humitat fos la humitat real, vàrem fer unes estimacions a 12%, a 17% i a 25%. Per posar-nos en els diferents casos de possibles humitats excessives. Vàrem veure que en tots els casos ens donaven uns valors molt elevats d'extrapolació de classe resistent. Llavors, com sabem que el metall també ens podia influir en la velocitat de la classe resistent, doncs també vam tallar bastant. Aquí vam posar per sobre de C22, en molts casos ens sortia C40, C35, llavors els que sortien ja, que sortien de la taula, ja els hem posat en gris i els vam desestimar, i els que sortien dins de valors més o menys coherents els van comptar com a bons. Aquí el que passava és que com eren tan llargues, hi havia molts elements que s'havien d'unir, hi havia molts passadors metàl·lics, llavors ahir vam fer les mesures curtes, perquè si les feien molt llargues, agafar el metall, la velocitat dels ultrasons se'ns accelerava i ens donava falsos positius. O sigui que era una estructura plena de problemes per poder analitzar. Però bé, dintre de tot, els valors resultants, fets en zones més segures, ens donava que només hi havia quatre mesures, que ens sortien amb valors inferiors a C16, que bé, es van considerar rebuig més que res per seguretat. Val? Es van agafar els valors entre C16 i C22 per poder estimar millor el grau de resistència d'aquesta fusta. Aquests són seria una mica la distribució de les mesures dels ultrasons. Els punts vermellosos serien els que van donar inferior a C16. Més que res, inferior a C16 s'ha agafat per seguretat. És com una llei no escrita. Quan és una fusta que ja està col·locada, es considera, s'intenta no afinar a C14, s'intenta agafar C16 per assegurar i no passar de C22 per tampoc passar-nos en la mesura. Llavors, dintre d'aquests valors, el que sortia cap avall de C16 està considerat en vermell. Això seria per la meitat 12%, per la meitat 17%, per la meitat 25%. Veiem que encara que la meitat augmenti bastant, les condicions quasi bé no varien. O sigui, la fusta estava en bones condicions. Llavors, què va passar aquí? Doncs el que hem anat comentant. Això seria una mica l'explicació de la degradació àcida. Tenim àcid clorhídric resultant d'aquesta unió de les sals amb aquesta humitat i l'elevada temperatura perquè es doni la reacció. Llavors aquest àcid clorhídric anava desfent les unions metàl·liques i anaven degradant la superfície de la fusta. I l'anava degradant amb aquestes formes de pèls. Aquí tenim, aquest és el punt concret on arribava el pic de la muntanya de sal. Veieu l'estat dels ferratges, aquí totalment degradat en aquest punt. Aquest és l'aro del monjo. Veus aquí la sal totalment empastada amb el ferro, ja formava part del ferro, ja era tot junt això, era fusionat. Veiem les unions metàl·liques amb les oxidacions i com la fusta absorbeix aquesta oxidació. Es generaven, evidentment, veieu, espais en les unions fusta-metall. Llavors tota aquesta estructura estava com envolgures, enfolgances en les unions. Abans de la resistografia hem vist que a vegades fins a un centímetre de folgança. Aquí un punt també amb uns ferratges a la part inferior. Aquí veieu l'estat del ferratge, la fusta totalment degradada, les acumulacions de sal. I aquí veieu un cas que una mica és bastant descriptiu de l'estat d'aquests ferratges i com la fusta que hi ha al voltant del metall oxidat es degrada fins al límit. En el moment que ja entra una mica d'oxigen, l'oxidació s'accelera. Llavors, això seria el plànol de resum, les degradacions externes a internes sumades, amb 3 graus de gravetat, vermell, marró i verd, les zones més vermelloses serien les més greus. Això era perquè eren elements dobles, això seria una cara i això seria l'altra cara. I les conclusions, ja per acabar, què tenim? Degradació àcida generalitzada, atacant la fusta amb diferents intensitats en funció de l'exposició a les salts, la humitat i la temperatura i l'oxigen. L'ambient àcid degrada les unions ferrofusta, sobretot l'oxidació del ferro. Els ferratges perden volum i, per tant, contacte amb la fusta circundant. No es detecten agents degradadors biòtics, ja que les condicions per a la vida són molt desfavorables. Es recomana no extreure la capa superficial de fibres degradades per l'ambient àcid per evitar l'avançament de l'erosió a la superfície de la fusta. O sigui, quina és la recomanació que ha fet a la inspecció per al manteniment d'aquesta estructura? En el que es refereix a la fusta, és no fer absolutament res. Val? Res. Perquè si traiem la capa de pell, la capa de pèl, tornem a exposar la fusta sana amb l'ambient àcid i es tornaria a degradar. Llavors, la mateixa fusta, igual que fa amb el foc quan es crema, generava una pelussa protectora per l'ambient àcid. D'acord? O sigui que no fer absolutament res. Es recomana extreure les acumulacions de sal que estiguin en contacte amb l'estructura, ja que pot introduir-se sal en les juntes, fissures, escletxes, unions, ferrofusta i afavorir la seva oxidació. No es recomana cap tractament antixilòfax a la fusta, evidentment, si no hi ha antixilòfax no cal fer un tractament antixilòfax. Si mai hi ha hagut, tampoc ara hi haurà. No es recomana cap protecció externa ni sanejament a la fusta. Clar. Es recomana la revisió de les unions ferrofusta i el reajustament d'aquestes que ho requereixin, ja que s'han detectat folgances entre elements. Si evidentment se'ls va dir, escolta, la fusta és de molt bona qualitat, la degradació és bàsicament externa, però els punts de connexió amb el ferro hi ha folgances. Llavors, clar, l'estructura era un entramat immens de fusta. Entre les encavallades s'unien creus de Sant Andreu. O sigui, tot estava bastant estancat, diguéssim. Però clar, pot arribar un moment en què aquesta folgança, amb cops de vent, doncs, generi moviments. I se'ls va demanar un seguiment d'aquesta oxidació del material. Es desconeix el grau d'oxidació real dels ferratges, tot i que aquelles parts internes estaran més protegides de l'ambient. La fusta és de bona qualitat, ja sigui deduït per les dades d'amplitud registogràfica com per aquelles recollides per ultrasons. Es recomana protegir les parts baixes dels cops de la maquinària pròpia de la nau i es recomana no omplir la nau de salts fins a tocar el tirant i protegir d'aquesta sal les estructures del pilar. No cal, bueno, potser sí que cal perquè així s'emplenes més la nau i tens més rendiment, però intentar que no arribessin fins a cobrir aquella zona. I a més els pilars, generar una protecció en els pilars perquè no quedessin envaïts per aquesta... I bueno, gràcies.